Ara mateix, a Sant Pau d'Ordal, hi ha 199 nius d'oranetes, que sapiguem, i això és gràcies a l'Èlia Albert. Èlia, molt bon dia.
Bon dia.
L'Èlia, tu tens 17 anys.
Sí. Sí.
I t'agrada molt, t'apassiona el món de les oranetes?
Sí, i sobretot dels ocells en general. Soc una apassionada dels ocells.
I llavors, doncs, no has ni acabat l'institut, però tu ja t'has avançat a la vida i estàs participant amb l'Institut Català d'Ornitologia i el que estàs fent és un cens, no?, controlant tots els nius d'oranetes que hi ha a la zona.
Això mateix, i a més ho faig de fa 5 anys. Oh! És a dir, vaig començar quan tenia 13 anys a fer el cens d'oranetes de Sant Pau d'Ordal.
I com és que amb 13 anys agafes i dius, escolta, jo em poso aquí a censar oranetes?
Mira, doncs, la meva mare sempre m'havia ensenyat la passió per la ornitologia i els ocells, perquè a ella li encantaven, i fa molt el fet de que jo, davant de casa, sempre he tingut oranetes. No he tingut la sort de tenir-ne en la pròpia casa, però davant de casa meva sempre he tingut oranetes. I de tant veure-les i això, jo volia implicar-m'hi. I vaig trobar la manera en el projecte Oranetes, de l'Institut Català d'Ornitologia.
Com vas arribar a trobar aquest projecte?
La veritat és que no ho sé segur. Va ser buscant per internet, buscant la manera d'implicar-me en una cosa de ciència ciutadana, per poder participar i ajudar a la gent que estudia ocells des de la meva edat, no?, que tenia 13 anys, i vaig trobar aquest projecte i em va semblar que era fàcil i que podia anar molt bé.
Perquè, a veure, això de ciència ciutadana, molts que estem una mica que no estem molt ficats en això, no sabem el que és. Què és això?
Doncs mira, la ciència ciutadana són uns projectes en els quals la gent de carrer, que no cal que tingui, diguéssim, cap coneixement en ocells, pot participar i censar o aportar dades d'ocells a, diguéssim, a les persones que fan ciència, els científics. I d'aquesta manera poden tenir moltes dades que sense les persones de carrer no les podrien tenir, perquè, clar, no poden haver persones que censin tots els pobles de Catalunya de les oranetes. Llavors, si la gent de carrer ho fa, és molt més fàcil i tenen moltes més dades.
Llavors, això m'ho estàs pintant en què és molt fàcil fer el cens d'oranetes.
Sí,
és fàcil,
sí? Sí, molt fàcil. Consta d'anar passejant pels carrers del teu poble o ciutat dins d'uns quadrats, diguéssim, en el mapa que tu has escollit. Són uns quadrats de 200 metres per 200 metres i tu els esculls en un mapa i has d'anar recorrent tots els carrers que hi ha per aquells quadrats i a cada casa on veus un niu, tu l'apuntes, també fins i tot ho pots fer amb una aplicació que es diu Projecte Oranetes, tu vas apuntant cada adreça i vas posant el número de nius que hi ha i ja està. Només has de comptar els que hi ha actius, o sigui, els que hi veus oranetes, moviment i tot això, i els que no hi veus cap tipus de moviment.
Però llavors, perdona, és que jo vaig pel carrer, jo no veig nius d'oranetes, no sé si a Vilafranca no n'hi han, però és fàcil de poder veure'ls on es col·loquen, sobretot.
Sí, sí, és molt fàcil. Això també quan comences amb aquest projecte, a la pàgina web hi ha molta informació sobre com veure els nius d'oraneta i sobretot es posen a les façanes, en els ràfecs de les teulades i també en balcons. Es posen com allà perquè fan un niu de fang que és com una mena de coco, podríem dir, amb una obertura petitona de 2-3 centímetres de diàmetre, i els fan allà com encaixonats sota els balcons, per exemple. I així, tu només que miris amunt, els pots veure. Però és més freqüent en pobles o en les parts perifèriques de la ciutat, perquè necessiten com algunes teulades específiques o alguns balcons són a vegades una mica, diguéssim, selectives, no? I hi ha segons quines teulades que és que no s'hi poden posar directament, si són molt modernes.
Jo tinc entès que això és el que deien, que el setembre, octubre, se'n van les oranetes i tornen a la primavera, no?
Sí, sí.
Això continua sent així? Tu que les veus, hi ha oranetes tot l'any o l'hivern no hi són?
Són uns dels ocells que encara fa migració. O sigui, n'hi ha alguns que sí que passen tot l'any aquí i abans no ho feien, però les oranetes són uns ocells que encara segueixen fent tots aquests moviments migratoris i a Catalunya només hi són des de la segona quinzena de març, més o menys, fins a això, setembre-octubre, que ja marxen completament. L'únic que sí que s'ha vist que cada vegada avancen més la data d'arribada, o sigui que cada vegada arriben més aviat, suposo per tot això del canvi climàtic i això que els ocells estan canviant la seva manera de viure també.
I doncs, a través dels ocells, veiem com el canvi climàtic al final ens està afectant en tota la nostra vida. Elia, jo estic flipant de que portis tant de temps participant a l'Institut Català d'Ornitologia fent aquesta ciència ciutadana. Espero, si no, aquí ara em decepcionaré, que vols estudiar alguna cosa relacionada amb això, perquè ara començaràs segon de batxillerat, què voldràs fer?
Oh, i tant. Jo voldria estudiar biologia ambiental per després acabar sent ornitòloga. És la meva passió de tota la vida i en tinc moltes ganes. A més, estic fent un treball de recerca, també dedicat als ocells, en particular als ocells assobirats, i bueno, estic tan posada en aquest món que crec que no podria fer una altra cosa.
Perquè si estàs estudiant ara mateix els ocells de sobirats, quins són aquests ocells? Perquè nosaltres potser sí que ens fixem doncs, amb els coloms, ho diem els coloms. Tenim molt controlats els coloms, després la gent que té casa els periquitos, però suposo que aquí tenim una riquesa que no en som ni conscients.
Sí, tenim molta riquesa. Jo he arribat a trobar fins a 39 espècies en un mes, diguéssim, a Subirats. Hi ha moltes espècies diferents, algunes que migren, algunes que s'estan tot l'any. Hi ha molta varietat d'espècies i, sobretot, si surts del bosc, si surts de la vinya, hi ha un o dos ocells que no te les acabes.
I llavors, tu com saps identificar-los? Perquè encara no has començat a estudiar, si acabes estudiant biologia ambiental. Com sap reconèixer-los?
Doncs mira, això també ve de la meva mare, que a ella també li agradaven molt i ja en sabia identificar bastants, i llavors ja des de petita sortíem al camp i llavors m'ensenyava, ai mira, això és un pit-roig, ai mira, això és una merla. I d'aquí, i a més amb les guies, després ara que a internet tens un munt de guies sonores, de tot, i pots anar aprenent, i al final és sortir al camp, sortir amb gent que... amb ornitòlegs experts, i clar, cada vegada anar aprenent, i és això, és pas a pas, i al principi identifiques molt pocs ocells, però a la que t'hi poses i comences a veure, cada vegada en saps més.
I llavors, suposo que Subirats, i per extensió a tot el Penedès, quins són els ocells més comuns, els que són més fàcils de trobar?
Doncs mira, un dels més comuns que hi he trobat són els pardals, evidentment, els pardals, però també tenim el gafarró.
No sé quin és aquest.
És un ocell molt petitó, és un fringíl·lid, que vol dir que és de la família de les caderneres, i és un ocell molt petitó que és groc. I és a tot l'any i, bueno, és molt, molt abundant.
Doncs aquest, ara, a partir d'ara ens hi fixarem, amb aquest ocell petitó groc. Jo no ho sabia ni que existia, però bé. Llavors, tota la gent que ens estigui escoltant ara i que digui, jo vull fer com l'Eli Albert, jo vull participar en ciència ciutadana i ajudar a comptabilitzar els nius d'oranetes, com ho han de fer? Què els hi diries perquè s'endinsessin en aquest món?
Doncs mira, el primer que els recomanaria és d'anar al portal web d'oranetes.cat. Perquè allà s'explica detalladament tota la metodologia, el que s'ha de fer, s'explica molt clarament com identificar l'oreneta, quines altres oranetes hi podrien haver que es podrien confondre, tot això t'ho explica allà. I també els recomanaria que es descarreguessin l'aplicació d'Android, que es diu Projecte Oranetes, perquè allò també és la manera més fàcil de fer el projecte, perquè té, diguéssim, un GPS i tu vas veient amb el mapa on estàs i pots anar posant directament, mira, aquí hi ha un niu, aquí hi ha un altre niu. I així és molt més fàcil.
I llavors, doncs, tothom qui vulgui doncs, participarà en aquesta ciència ciutadana, que, per cert, tu portes ja 5 anys sí, en el projecte. Des de l'inici que vas començar fins ara, clar, has vist molts nius d'oranetes, hi ha molts canvis? O sigui, durant un temps estaven més a una zona, estàs notant?
La veritat és que no hi ha molts canvis, perquè a Sant Pau hi ha tres principals cases on hi ha el major número d'oranetes que concentren entre 40 i 50 nius en cada una d'aquestes tres cases.
Uau, això és moltíssim.
Moltíssim, sí. A més, són cases que respecten les oranetes, perquè això és molt important. Les oranetes estan protegides i, per tant, també els seus nius. Llavors, qualsevol intervenció que es vulgui fer en una façana on hi hagi nius d'oraneta, s'ha d'avisar la Generalitat i demanar un permís especial. I, a més, per això serveix també el projecte Oranetes, perquè hi ha un visor online on les administracions poden saber la ubicació exacta de cada niu. Llavors, si es vol fer una intervenció en una façana on tingui un niu, s'ha de demanar aquest permís, diguéssim.
I una cosa, aquestes cases on hi ha tants nius d'oranetes, a Sant Pau, són cases, suposo que grans, deuen ser grans masies.
Sí, són cases generalment grans i que tenen teulades adequades perquè hi criïn les oranetes. I clar, hi ha un munt d'oranetes i sobretot hi fa que sigui, hi visqui gent que no li faci res, que no li molestin. Perquè tot i que estiguin protegits, a vegades hi ha gent que treu els nius o els trenca. I clar, això no es pot fer.
I Sant Pau és un bon lloc on, per les oranetes?
Sí, jo trobo que sí, perquè les oranetes s'alimenten de mosquits, molts mosquits. Això és una cosa bastant bona per la
gent. No sabia això. Doncs llavors al Delta de l'Ebre estaria... Deu haver-hi...
Sí, eh? Sí, sí. I s'alimenten sobretot amb els mosquits que viuen sobre dels camps i espais oberts. Per això Subirats i el Penedès és un lloc perfecte. A més, com que les ciutats que hi ha tampoc són molt, molt grans ni molt extenses, això també els hi va molt bé, perquè fan els nius on hi ha d'haver teules. I llavors, clar, Sant Pau, per exemple, com que moltes cases són antigues i tenen teules o tenen teulades així més velles, els hi va perfecte per fer els nius.
I estem descobrint unes quantes coses de les oranetes, gràcies a l'Èlia, que s'alimenten de mosquits.
Sí.
Que estan aquí més o menys de març a octubre. Que estan més còmodes en llocs més rurals o al final no als centres de les ciutats. Jo vull descobrir més coses de les oranetes, perquè jo totes aquestes coses no les sabia. Què més hem de saber de les oranetes?
Doncs mira, una cosa molt interessant, i que jo mateixa vaig descobrir fa poc, és que s'ha vist que els joves d'oraneta que han nascut a la primera criada ajuden a alimentar, diguéssim, els seus germans de la segona i la tercera posta, perquè les oranetes poden arribar a fer 3 postes. Llavors, clar, això és extraordinari, que els primers fills ajudin a cuidar els segons i els tercers.
Perquè quant de temps es porten, de diferència?
No massa, la veritat, eh? No sé exactament quan, però si la cria deu començar al maig i acaba això al juliol, i fan 3 criades...
Oh, doncs... Si es porten res, ni mesos, dies, estem parlant de dies.
Sí, sí.
I ja els germans grans ja tenen aquest instint d'ajudar els petits.
Sí.
Perquè... Les oranetes de mitjana, quants anys viuen?
La veritat no ho sé. No ho sé, això.
Però llavors, això sí, van criant i llavors van vivint. En aquests nius que tu ens has dit que a vegades et fixes, que n'hi ha que estan més actius i n'hi ha que estan menys actius, de normal, quanta gent hi viu en un niu d'oraneta? Bueno, quanta gent, quantes oranetes?
Doncs mira, la posta normalment és entre 3 i 5 ous. Així que estan com una llauna de sardines, perquè els nius tampoc són molt grossos i, clar, si ha de cabre o el pare o la mare i els fills, estan bastant apretadets. Però sí, normalment són uns quants a dins el niu.
Són uns quants. I tu, clar, en tot aquest temps deus haver vist 1.000 escenes d'oranetes, has vist, doncs, nius de tota mena. Algun record, algun moment que diguis aquest em va sobtar molt?
Doncs mira, un cop em va sorprendre moltíssim perquè vaig veure una oraneta que estava intentant sortir d'un niu però que semblava que hi hagués una oraneta al darrere que li pinçava la cua i no el deixava sortir perquè l'oraneta estava com intentant sortir i és com que estava enganxada.
Wow.
Va ser molt estrany, però al final l'oraneta que estava dins, no sé, la va deixar marxar perquè l'oraneta va marxar. Però a mi em va sorprendre moltíssim perquè veia com una oraneta enganxant a l'altra i és com... No sé, no vaig entendre per què.
Uau, ni no, encara no tens resposta, no? Potser
no,
estaven
no.
Discutint-se, vés a saber.
Podria
que,
ser.
No ho coneixem. I llavors, ara fem un exercici una mica dolent perquè estem a la ràdio i a la ràdio no hi ha imatges, però ens ho haurem d'imaginar bé. Un niu d'oraneta... Si ens acostem una mica, com és? Abans has dit que tenen normalment un forat. Estan fets de què estan fets?
Estan fets de fang, per això les oranetes també al mig de les ciutats no poden fer el niu, just al mig de Barcelona. perquè necessiten llocs amb fang on agafar per fer els seus nius. S'emporten el fang amb la boca i llavors van fins al niu i van posant com boletes de fang i llavors el niu té un tacte com molt rugós, molt rugós.
Quina feinada, és a dir, van a buscar fang, se la posen a la boca i van cap al niu i deixen res. Seria com anar maó, maó. Tenim, sí, anem a buscar, sí, un maó on sigui i anem cap a casa i col·loquem el primer maó i així, sí, successivament. Llavors, quant de temps poden estar per crear un niu?
No massa temps, eh? No, perquè jo he vist nius que tinc davant de casa i he vist com els construïen pas a pas i dius, en un moment van portant fang, 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 fang i en un moment el tenen tot, eh? Sí, sí, tinguen uns quants dies.
I llavors, aquests nius només estan fets de fang? O...
Sí, generalment només de fang, sí.
I tenen alguna... La forma sempre és la mateixa o varien les formes?
Sí, la forma és bastant la mateixa, però com que les oranetes crien en colònies, per això hi ha cases que tenen fins a 50 nius a Sant Pau, i a vegades com que els nius estan com un al costat de l'altre molt, molt enganxats, acaben com quedant en formes diferents, però generalment és això, és com un coco. Com un coco al revés.
Ens imaginem un coco?
Sí.
Un coco i ja està. Té algun forat?
Sí, té un foradet petit de 2-3 centímetres de diàmetre.
I per què serveix aquest forat?
Perquè puguin entrar i sortir i llavors aquest forat està com a la part superior d'aquest coco.
I llavors, però, estem parlant d'un coco tancat o un coco obert, mig coco, seria?
Seria mig coco, però això, vull que quedi clar que està com tancat per dalt i només hi ha aquest forat. Perquè després hi ha un altre tipus d'oranetes, que són les oranetes comunes, que aquestes sí que fan com un mig coco obert per dalt.
I llavors, en el teu cas, els que estudies són els nius, que tenen, són els cocos més tancats i que tenen, sí, i que tenen aquest forat.
Sí, que són els de les oranetes cua blanques.
Oranetes cua blanques.
Sí.
D'acord, a veure, jo aquí ara m'haig de concentrar una mica perquè m'he liat una mica. Les oranetes cua blanques són les que tu estudies.
Sí.
I nosaltres, en el dia a dia, les que veiem, quines són?
Pots veure de les dues oranetes, sí. Perquè les oranetes vulgars o comunes, que són de les que he parlat abans, que són les que tenen el coco obert, diguéssim, sí que són més rurals, perquè necessiten llocs, edificis oberts on criar. No crien els ràfecs de les teulades, com les cua blanques, sinó que més aviat crien a l'interior de garatges. I clar, en una ciutat, un garatge obert, quasi que no es troba, no? Però en zones més rurals sí que encara hi ha aquests garatges que estan oberts i es posen allà a fer el niu.
I aquests nius, que es creen molt ràpid i que es fan amb fang, són molt, molt resistents o hi ha la típica, doncs, el temporal Glòria i de cop i volta et queden sense nius?
No, aquests nius són molt resistents i acostumen a durar d'un any per l'altre. L'únic que han de fer com alguns retocs i sí que hi ha algunes vegades que, si fa molt mal temps, sí que algun es pot trencar i llavors l'han de com reconstruir. Però si no, la majoria és com que aguanten bastant bé i només l'han de retocar una miqueta amb fang.
Doncs, Èlia, m'està encantant també descobrir amb quina passió transmets tot aquest món de les oranetes i de la ornitologia en general. I per tots aquells que no ens interessi gaire, que no estiguem gaire basats en aquest món, no sé, vull que ens envies un missatge de per què és tan fascinant i per què l'hauríem de conèixer una mica més.
Doncs mira, perquè els ocells són un tipus d'animals que estan per tot arreu del món, són molt fàcils de veure i són molt bonics perquè desprenen com una màgia molt especial perquè poden volar. La majoria d'animals i nosaltres sí que intentem imitar el que és volar, però jo crec que mai podrem imitar un ocell, el que és volar i veure'ls volar, les plomes, són fantàstics.
I tu, que els analitzes a través d'aquesta participació que fas de Ciència Ciutadana a l'Institut Català d'Ornitologia. Moltíssimes gràcies, Èlia, per acompanyar-nos avui i per descobrir-nos aquest fantàstic món de les oranetes, que no ho sabia tot això que ens has explicat. I, bueno, molta sort que puguis entrar i acabar sent una gran ornitòloga.
Doncs moltes gràcies. Per acabar, m'agradaria dir una frase, una dita popular sobre les oranetes, que es diu... Casa amb oranetes, sort i amoretes.
Casa amb orenetes, sort i amoretes. Doncs ens ho apliquem. Moltes gràcies.
A tu.